Parlem de sexe?
I això és el que fem nosaltres tots els dilluns al matí, parlar de sexe amb la Laura Clotet, la nostra sexòloga i terapeuta de parella. Bon dia, Laura.
Bon dia.
A veure, que tenim moltes i moltes preguntes, com sempre, per tots els gustos, eh?
Que xulo.
Comencem, però, recordant el telèfon on els nostres oients poden enviar les seves preguntes, les seves inquietuds, i nosaltres intentarem trobar les respostes.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Doncs comencem.
Ja que hi ha tants mètodes anticonceptius, que per què no s'utilitza tant els preservatius de dona com els de dona? O sigui, com els d'home?
La veritat és que els preservatius femenins, que a mi m'agrada, la veritat és que no hauríem de posar-los tampoc gènere als preservatius, eh? Estaria més bé parlar de preservatius interns, el que coneixem com a preservatiu femení, el preservatiu extern, el preservatiu més convencional, vale? Un és per fora de l'aparell genital, l'altre és per dins de l'aparell genital, amb la qual el preservatiu intern, el que tu anomenes preservatiu femení, és un preservatiu que té els seus avantatges i els té els seus inconvenients. Per començar, és més difícil de trobar. És un preservatiu que l'hem de comprar o a web especialitzada o a una botiga eròtica. No descarto que n'hi hagi en alguna farmàcia, però no els tenim en un supermercat, no els tenim tan a l'abast, no? A partir d'aquí, l'avantatge sí que és que tu el pots portar posat o el pots posar-te abans de les relacions. Tu pots tenir-lo com posat i quan tens la relació ja el portes posat. És un preservatiu que queda de forma interna a la vagina i que en una penetració fa un soroll que la gent considera força desagradable. La veritat és que la gent el tolera malament pel so. No és de làtex, és d'un material tipus vinil, i la veritat és que la gent li molesta el flu-flu-flu com de bossa. No queda rapat i llavors fa com un efecte buit. L'efectivitat és molt alta, però és veritat que si ho busqueu, que ho intentarem penjar, perquè és curiós, perquè si no n'has vist mai cap, és difícil inclús a vegades imaginar-te com és un preservatiu femení. És un aro més gran que queda a la zona dels llavis i la part de bossa que va cap a dins de la vagina, no? I és veritat que és com més engorrós de posar, i jo que us dic, és menys acceptat sobretot per aquest tema de soroll, amb la qual cosa sí que hi ha gent que el fa servir, sobretot en temes d'intolerància al làtex, però està molt, molt poc utilitzat realment.
Mm-hmm. Potser doncs, s'haurien d'invertir més recursos en intentar doncs, millorar, no?, les prestacions que ara ens comentaves.
Sí, la veritat és que, ja us dic, però és un preservatiu que té això, molt mala fama a la gent que l'ha provat per aquest tema de soroll, que també és veritat que suposo que és difícil de resoldre perquè així és com el preservatiu extern, no? Tu l'acoples a la mida, clar, una vagina, tu el fiques allà a una bossa i pots acoplar a la mida de la vagina, però mai serà a la mida del pene, amb la qual aquí es provoca una fricció i un efecte buit que fa que allò ressoni, no? I la gent el tolera bastant malament.
I l'efectivitat?
L'efectivitat és igual que la del preservatiu extern. O sigui, realment l'efectivitat és molt alta, utilitzat correctament, però és veritat que té menys adeptes, no? I, bueno, ja et dic, sí que té aquesta utilitat el fet de que me'l puc posar una mica abans i no és en el mateix moment, però els percentatges d'utilització són molt, molt baixos.
La vacuna del papiloma, fins a quin punt és segur ficar-se-la o no?
La vacuna del papiloma, jo us he de dir que és segura. Com a metge, com a epidemiòloga, us he de dir que és segura. Evidentment, si parles amb algú antivacunes, te la fotrà a parir, però també et fotrà a parir la del xarrampió. Ja tenim un brot a Europa, precisament per gent que no es vacuna, no? Llavors, penso que és important contextualitzar el tema vacunes, no? La vacuna del papiloma és segura. Una altra cosa, si parlem d'efectivitat, de què preveu, què no preveu, i això ja podríem discutir-ho més, perquè evidentment preveu uns serotips concrets, uns altres no. El que està molt clar, i a mi m'agradaria com fer una nota, no?, i que quedi molt clar, quan una vacuna es posa en un calendari vacunal és perquè la seguretat està demostrada. L'eficàcia, a vegades, uns anys després, veiem que no era la que s'esperava en assajos o que a nivell poblacional potser l'eficàcia no és tan alta com en els assajos clínics que s'han fet. Però sempre podem parlar d'eficàcia, mai de seguretat, no? Quan tu poses una vacuna i la gent diu és que amb aquesta vacuna hi ha hagut un cas de no sé què, o d'autisme, o un cas de no sé quantos, no? Penseu que, sobretot quan les posem de forma poblacional, si jo un dia vacuno 800 nens a Sabadell, és probable que aquests 800 nens a un el diagnostiqui d'algú aquell dia. Però és que probablement si no hagués posat la vacuna, aquell nen li hauria tocat igual aquell diagnòstic. Vull dir que assignar que qualsevol diagnòstic que es produeixi els 48 hores després de posar una vacuna és per culpa de la vacuna és un error sovint important. Això no vol dir que les vacunes no puguin tenir algun efecte secundari, com que se t'inflami el nas o que el braç o que facis una mica de febreta o el teu cos està provocant defenses. Però aquests efectes severs que s'expliquen mai s'han pogut demostrar perquè són el mateix percentatge que poblacionalment hauria pogut tocar si no hi hagués hagut vacuna, no? Llavors, jo dir-vos, la seguretat està comprovada, si no, no estaria en calendari vacunal. I l'eficàcia, pues, bueno, sabeu que fins fa 4 dies es posaven els de 4 serotips, ara s'estan posant els de 9 serotips, tard o d'hora vacunarem a tota la població, estem vacunant ara mateix el 50% de població, només es vacuna les nenes i amb un virus que evidentment es transmet via sexual. El següent pas és vacunar la població sencera, amb la qual piano piano, però sabrem l'eficàcia real doncs, d'aquí uns quants anys. No? Ara sí que s'ha demostrat que el que és la patologia més aguda per papiloma, que són els condilomes, ha caigut en gent vacunada de forma important, i la part més de prevenció de càncer, que és la que ens venen. Evidentment, un càncer necessita un temps per desenvolupar-se i fins que passi aquest temps no podrem saber si realment han baixat. No? Però important que la seguretat és una cosa i l'eficàcia és una altra, i sovint discutim molt el tema de seguretat, i la veritat és que quan una vacuna arriba a veure el mercat han passat tantes proves de seguretat que difícilment m'atreveixo a dir que hi ha vacunes no segures ara mateix. Possiblement al principi de les vacunes que es feien amb virus vius, atenuats, doncs hi havia algun altre susto, però ara mateix jo diria que queden molt poques vacunes no segures, algunes més efectives, altres que menys, però segures ho són totes.
Això és una pregunta per la sexòloga, i jo tinc una filla de 15 anys i m'agradaria saber quin tipus de prevenció tindria que tenir una criatura avui en dia, o quin tipus d'educació tindria que tenir una criatura avui en dia per la prevenció sexual.
Bueno, la veritat és que el tema d'educació en adolescents ens surt molt sovint. La veritat és que un dia hauríem de fer una taula amb pares, potser, seria com molt interessant, perquè és veritat que tenim molta por com eduquem, no? I aquest noi ha tornat a posar en la paraula prevenció i riscos, no? Prevenció sexual. Prevenció sexual entenc que és de riscos sexuals, no? Amb 15 anys ni puc prevenir que tingui sexe, ni puc decidir ni fer res perquè tingui sexe 100% segur. És a dir, hem de partir de la base que el sexe és una activitat de risc, igual que ho és l'escalada. Evidentment, si tu et poses casc i et poses corda i vas acompanyat, doncs el teu risc disminueix, però no deixa de ser una activitat de risc pel fet de que tu prenguis les mesures, no? I el sexe és una mica el mateix. I quan parlem de sexe sa, sabem que la seguretat és això, és valorar bé la seguretat, valorar bé quin grau de risc estàs corrent i assumir-lo de forma conscient. I a partir d'aquí el que penso que s'ha de parlar molt, molt amb els adolescents no només és aquest tema de seguretat, sinó també tot el tema de relacions més sanes en aquesta línia del consens, de l'efectivitat. Saber què volen saber, jo penso que amb un adolescent, i sobretot ja amb 15 anys, és què vol saber, amb què et puc ajudar, a triar un parell de llibres, no? Que jo penso que val la pena pues, tenir en cartera també, d'adolescents. Sexualment té de la Nayara Malnero, per exemple, us pot servir, i l'últim llibre de Parlem de Sexualitat del CEJAS, del Centre Jove d'Atenció Sexual i Reproductiva de Barcelona. Penso que són dos llibres de capçalera que penso que qualsevol pare amb nens adolescents pot tenir a mà. I a partir d'aquí parlar-ne del que ella vulgui, perquè a vegades nosaltres volem fer una classe magistral i ella vol saber una altra cosa, no? Sovint els volem explicar com es posa un preservatiu i ella vol saber com es lliga amb el tio que li agrada, amb la qual escoltem-los, fem una escolta activa, què vol saber, com et puc ajudar, no donem consells, el que a nosaltres ens ha servit pot no servir-li als nostres fills, amb la qual no aconsellem, sinó preguntem amb què et puc ajudar. I una cosa que per mi és molt important en adolescents és quan hem iniciat un tema o ens ha explicat alguna cosa, al cap d'una setmana preguntar, escolta, amb això com està, no? Perquè no només s'ha de fer escolta activa, sinó que s'ha de fer com seguiment dels seus problemes emocionals, perquè a vegades, sí, els escoltem un dia perquè hem tingut la sort de tenir poca feina, però allò no els hi tornem a preguntar mai més, i és com si allò ho haguéssim oblidat. Llavors, per mi, amb adolescents, l'important és tenir en compte l'afectivitat i el problema afectiu, no? Totes les emocions que genera començar a viure relacions afectives sexuals per mi són bàsiques a l'adolescència, i més que preocupar-nos de la seguretat, que també, però sobretot de la seguretat emocional, que sovint la oblidem una miqueta i tirem de consell ràpid, no? Aquest noi no m'agrada, o vigila amb el preservatiu, o vigila perquè és que voldrà alguna cosa que no, tu no vols, no? I frases d'aquestes que són molt de carrer i que ajuden molt poc a que les nostres filles trobin un equilibri de respecte i, senzillament, jo penso que és una paraula clau. Aquesta persona et respecta, sí, doncs a mi m'agradarà més o menys, però si et respecta és suficient, no?
Doncs molt interessant, no jutjar, també escoltar i fer aquest seguiment actiu, perquè és l'única manera de guanyar la confiança dels nostres joves.
Sí, mira, me gustaría que me respondiera si hay algún tipo de anticonceptivo que pueda ayudar un poco a prevenir lo que sería para cuando se tiene un mioma, que se pueda ir de forma natural. Gracias.
Moltes preguntes de seguretat, avui també.
Bueno, aquesta és més inclús de patologia, no? Jo el que et diria, i aquí sí que és el que diem sempre, no? Quan tu tens un tema ja mèdic específic, evidentment el teu millor, quin és el millor anticonceptiu per tu, t'ho ha de dir el ginecòleg. Mi home pot estar en una fase molt inicial i que amb cert grau hormonal millori, o no, pot estar en una fase pràcticament quirúrgica, amb la qual aquesta noia el que li diria és vés al ginecòleg, pregunta-li i no oblidis de totes formes que tot el que és anticoncepció oral no prevén malalties, amb la qual depèn del tipus de relació, independentment que prenguis hormones per un mioma, afegeix un preservatiu si no són relacions sense risc de transmissió sexual.
Hola, és veritat que totes les dones poden arribar a tenir a fer l'esquirting, aquest que diuen?
Primer de tot, explica què és l'esquirting, perquè clar, potser molts oients estan una mica perduts.
Sí, la veritat és que l'esquirting seria com la correguda femenina, vale? Cada cop hi ha més autors que diferencien l'ejaculació femenina de l'esquirting, que seria, en català seria un esquirteig, vale? Perquè esquirting és com molt anglès, però l'esquirteig és com raríssim. La veritat és que no sé més amb què quedar-me. La història està en que sí que hi ha com dos tipus de fluids, vale? Quan les dones arriben a l'orgasme. Un és l'ejaculació com a tal, que es descriu com un tap més aviat mucós o una quantitat petita de líquid així viscós, i l'esquirting o l'esquirteig és líquid molt més clar, molt més aquós, que surt de la uretra, amb la qual durant molts anys es va confondre amb orina, i que se secreta per les glàndules d'Skinner, i que són quantitats importants, poden arribar a ser fins a 100-200 mil·lilitres tranquil·lament, o inclús més, en segons quines dones, amb la qual cosa és ben bé mitja ampolla d'aigua, una ampolla d'aigua petita, vull dir, estem parlant de quantitats de fer mullader important, no? Això, la veritat és que ho ha posat de moda el porno, perquè avui en dia en el porno pues, totes les dones fan skirting i mullen la càmera i queda molt mono. Dones que ho aconsegueixin de forma habitual n'hi ha, però s'estima que només del 10% de persones en una situació normal que no es vagi a buscar. I a partir d'aquí totes poden, amb un mínim de tècnica, amb un mínim de paciència, amb un mínim de temps, i com sempre diem, si els hi ve de gust buscar-ho i experimentar-ho, no? La veritat és que l'esquirting es aconsegueix via punt G, per estímul del punt G a la zona anterior de la vagina, trobant quina és la freqüència correcta o el ritme que aquella persona necessita per tenir plaer a partir del punt G, i com que toca uretra, la sensació és molt de m'estic pixant, llavors les dones que coneixen el seu skirting saben que no és això i permeten aquesta sortida de líquid perquè no controlen l'esfínter, però ja us dic, és via uretral, amb la qual si hi ha aquesta sensació de m'estic pixant, jo bloquejo, no arribo mai a fer un skirting, vale? I això que està tan de moda, curiosament, comença a haver-hi articles i consultes de sisplau com deixo de fer skirting, no? De fet, aquest noi ens preguntava, no?, si totes les dones poden. I de fet hi ha una sexòloga estadounidense que es diu Betty Dobson, que és com la persona que jo més gent ha ensenyat a arribar a l'orgasme i a tenir skirting. La senyora mateix té 89 anys, segueix fent tallers actius d'orgasme i de punt G, i ella diu que totes les dones poden arribar a tenir l'orgasme via punt G i ejacular, no? I llavors és una senyora que heu de veure vídeos perquè és increïble l'energia que té, no? El que sí que és el també el que comentava, no? Que cada cop hi ha més dones que sí que han après a tenir aquest skirting, però la pregunta és com aconsegueixo no fer el mullader del 15 en un moment donat? Com el controlo? Perquè jo vull, per exemple, vull tenir un orgasme, però no vull canviar llençols cada vegada que tinc un orgasme. I cada cop hi ha més dones que el que et pregunten és, bueno, sí, però jo aquest tipus d'orgasme ja me l'he après. On està l'orgasme més clitorial, l'orgasme més sec, l'orgasme...
Com el puc controlar,
com
no?
Com el puc controlar? Amb la qual és veritat que hem de vigilar sempre no passant-nos d'un extrem a l'altre, i si és agradable per nosaltres, perfecte, però si deixa de ser agradable, doncs és algo que tampoc hem d'anar a fer, no? És una mica, però la veritat és que heu de veure vídeos perquè és molt xulo com ho explica, i totes les dones poden, sí... coneixent el seu cos, sabent on hem d'anar a buscar, quan l'hem d'anar a buscar, no? És el que diem sempre, el punt G només existeix en excitació, és la zona interna del clítoris, és la unió de la zona erèctil de la part interna del clítoris, amb la qual si no hi ha erecció de clítoris no hi ha punt G, o sigui, totes les dones sí, però quan toca i quan en tenen ganes i després es permeten aquesta fluïdesa de líquid que realment és una quantitat important, i es dic, no? Ara estem en l'altre extrem de les dones que ho tenen tan clar que ara no volen canviar ja tants llençols i busquen un altre tipus d'orgasme, amb el qual, bueno, anem aprenent, però bueno, aquí amb energia fins a d'altes edats ensenyant aquí a tenir orgasmes, vull dir que molt, molt bé.
Brutal, aquesta dona, aquesta sexòloga, no? Gairebé 90 anys i encara aquí al peu del canó trencant tabús i mites sobre la sexualitat.
Aquí com... no sé si arribarem als 90, però anem fent feina.
Exacte, tu t'has agafat el relleu almenys aquí, al Vallès. Una abraçada, Laura, fins la propera setmana.
Gràcies.